Obert per vacances, amb Rocío Santaeufemia.
Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta.
Anar a la platja a l'estiu moltes vegades és tota una aventura. Llevar-se d'hora per posar el parasol a primera línia és una tradició per moltes persones, així com preparar uns bons filets de carn arrebossada i qualsevol cosa per picar per passar amb la família tot el dia a la platja. Qui no ha fet el seu particular pícnic a la sorra amb el menjar, la nevera amb beguda ben fresqueta i fins i tot els més pros amb taules i cadires per estar com a casa. I no poden faltar els castells de sorra amb els més petits de la casa i els no tan petits, eh? Avui torna el repte del Manel Ferrer i farem un banyet amb vosaltres des de la platja de Premià de Mar. Arrenquem dues hores de ràdio en directe. Arrenquem una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, avui és dijous 14 de juliol i passen 5 minuts de les 9 del matí. Arrenquem aquest Obert per Vacances amb dues hores de ràdio al teu costat. Començarem posant la mirada del dia en serveis centenaris i farem un cafè amb el Miqui Jiménez, músic i divulgador musical. A continuació, marxarem al camp de treball de l'Espai Natural de Muntanyans i donarem el tret de sortida a la secció al casset de la Guantera de Cugat Mèdia. A partir de la segona hora de programa començarem la nostra secció amb què durant aquestes setmanes coneixerem les històries de veïns i veïnes de diferents municipis d'arreu del territori i marxarem a un camp de pagès per saber com és treballar el camp en ple estiu. I acabarem el programa d'avui amb un repte que haurà de superar el Manel Ferrer des de la platja de Premià de Mar. Ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. El dia fem un repàs de les temperatures arreu del territori. A Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès, 25 graus, a Tortosa al Baix Ebre, 25 graus, a Sant Jaume d'Enveja al Montsià, 24 graus i a Sallent a Bages, 24 graus.
A la Plana Ràdio torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A Ràdio Sabadell torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
Obert per Vacances. La mirada del dia.
Comencem avui a la mirada del dia. Us volem parlar de centenaris i és que arribar als 100 anys d'història no és gens fàcil, sobretot si parlem d'equipaments culturals. Aquest 2022 a Molins de Rei han celebrat que fa un centenari que disposen d'un espai teatral, la Penny. Qui també ha bufat les 100 espelmes ha estat l'escola Jacint Verdaguer de Pallejà, que aquest curs s'ha recordat la seva trajectòria. I parlant de commemoracions, una altra que té a veure amb el nostre món, amb la ràdio, i és que aquest any fa 100 anys del naixement de la manresana Maria Matilde Almendros, qui va ser locutora de ràdio i actriu de doblatge. En aquesta mirada del dia d'avui anem cap a l'Alt Empordà, on un altre equipament cultural, la Biblioteca de Figueres, celebra el seu centenari. Per saber com ho viuen, ens acompanya la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova. Molt bon dia, Nati.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Bé, de celebracions aquest any.
Una entrevista que fem també des dels estudis de Ràdio Vilafant, acompanyats de la nostra companya, la Mercè Mainé. Mercè, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, Nati, felicitats, moltes felicitats per aquest aniversari. 100 anys, es diu ràpid, però no és gens fàcil, com dèiem, i la Biblioteca de Figueres va ser una de les pioneres. En aquesta celebració segur que la història tindrà un pes important. Com es recordarà la història de la biblioteca en aquesta commemoració?
Mira, nosaltres anirem fent xerrades, anirem donant visibilitat, per exemple, a les bibliotecàries que varen gestionar aquesta biblioteca al llarg d'aquests 100 anys, que ha tingut diferents seus, i sobretot això, estem buscant una mica la història d'aquestes bibliotecàries perquè moltes vegades aquesta professió, que només era per dones en aquell moment, doncs a vegades ha quedat una mica amagada, i doncs donarem a conèixer doncs, una mica com era aquesta professió i qui eren les persones que varen portar aquesta biblioteca al llarg d'aquests 100 anys. També ensenyarem doncs, documents de la gestió de la biblioteca, els dietaris, la correspondència, petits documents no? de que servien per veure la història de la biblioteca, els carnets de biblioteca, però també anirem veient tota l'activitat que va anar fent la biblioteca al llarg d'aquests 100 anys.
La de Figueres va ser pionera, juntament amb les 8 primeres biblioteques de la Mancomunitat, que serien les de Sallent, Canet i Pineda a la demarcació de Barcelona, la de Valls i el Vendrell a Tarragona, la de les Borges Blanques a Lleida i a Girona també, a part de la de Figueres, també la d'Olot. Això es pot veure en una exposició, aquesta exposició de materials, que ens comentaves tots aquests materials que anireu recordant. Quin creus que és el del que exposareu? Quin creus que és el més curiós?
No sé, és molt important, per exemple, la premsa que s'ha conservat, la premsa històrica de l'època que s'ha conservat, que la tenim nosaltres en paper i digitalitzada, doncs en aquesta premsa és molt bonic repassar com s'escrivia en aquell moment, no? L'èxit que va tenir la inauguració de la biblioteca, la gent com van acudir en aquesta festa d'inauguració i al llarg dels següents dies com va anar. Vull dir, repassar la premsa històrica és realment un gust i això està a l'abast de tothom perquè està digitalitzat en el repositori Regira i allà podeu llegir vosaltres aquesta informació, com també es pot llegir els dietaris de la biblioteca, que també estan allà digitalitzats, i també la correspondència històrica, que l'hem posat a l'abast de tothom fa relativament pocs mesos, i allà és que hi ha un munt d'història i d'anècdotes per saber, no?, per conèixer com es treballaven aquestes biblioteques i també conèixer una mica la història de la ciutat del moment, no?
Clar, entenc que repassant aquesta premsa que comentaves ara fa un moment, podem veure que és molt diferent de l'actual, no? No sé si això crea molt l'atenció, no? De la manera com es redactava fins i tot, no?
Bé, potser era més literari o més evocatiu tot i era més crònica, no?, dels detalls concrets, del que passava, no? Vull dir, potser és diferent d'ara, no? Que a vegades s'envia una nota de premsa i ja està. No?
Ha canviat molt, no?, la nostra feina.
No ho sé, no ho conec, ho coneixeu més vosaltres, això.
No sé si tu ja estàs d'acord, Rocío. Ha canviat molt la nostra feina.
Sí, sí. Bé, l'important d'aquestes biblioteques, no?, de fa 100 anys era que per primera vegada doncs, eren unes biblioteques obertes a tothom, amb un fons escollit, no?, uns bons llibres que hi havia, i eren obertes a tothom. Vull dir, era allò gratuït, accés a la lectura, accés a la informació, i anava molta gent també a buscar el que en deien llibres tècnics, no? Per reprendre, per formar-se, i és una mica el que hem anat fent aquests anys. Molta gent s'ha format de manera no reglada o hem donat suport a l'aprenentatge, després també la lectura, sempre hi ha hagut molta gent doncs, que ha anat a buscar lectures a la biblioteca, i hi ha hagut lectures de tot tipus, ja ho sabeu, igual que ara, i després també vam viure l'explosió d'internet, molta gent que venia a la biblioteca.
Això devia ser un canvi important.
Això va ser el canvi importantíssim, a més va coincidir amb el canvi de seu de la biblioteca, perquè van venir a la plaça del Sol en aquest edifici que és ara, però que, esclar, era un edifici supermodern en aquell moment, i va coincidir això que et deia, no?, amb l'explosió d'internet, i va ser, doncs, molta gent ensenyar-los i com es obria un correu electrònic. Molta gent que, clar, a casa no hi havia internet, ara ho veiem llunyaníssim ja, no?
Clar. I no fa tants anys, no, Nati?
No fa tants anys, no, 22 anys, però...
No, i recordo quan era petita anar a la biblioteca només per poder utilitzar internet, perquè, com comentava la Nati, a casa no tenia ordinador, i anàvem allà i aprofitàvem.
I fins i tot a xatejar, no, Rocío?
També, també.
Ai, sí. A més, esclar, hi havia gent que havia de fer treballs. Nosaltres ens trobàvem allò, diu, home, però aquest està xatejant, els hi hem de tancar l'ordinador, que la biblioteca es ve a buscar informació, saps? I no a xatejar. I, saps, era tot una... Clar, era una novetat. I, a més, nosaltres, doncs, ensenyant a la gent a fer-se un correu electrònic. Clar, hi ha hagut tanta, no?, això de la bretxa digital, que diguem, que també hem col·laborat en aquest sentit. Bé, les biblioteques sempre han tingut una mica aquesta funció, també, de reducció de la bretxa digital. general. I això, per exemple, s'ha tornat a reproduir molt ara amb la pandèmia, molta gent que havia de fer petits tràmits digitals, doncs nosaltres doncs, hem ajudat a molta gent, no?, a fer petits tràmits. A vegades és que era simplement demanar hora, bueno, i abans de la pandèmia també ja ho fèiem, no?, demanar hora amb una administració, no? Aquesta feina, doncs, és el dia a dia, també, no? I a part d'això, doncs, després la part social, no?, d'acollir la gent, o de fer activitats més, el que dèiem, activitats culturals, i així, que també ho hem fet molt.
Que ara has fet aquest comentari, com parlàvem d'això de xatejar. Sí. La biblioteca es ve a llegir i a formar-se, això no està
així, no? Ara hem canviat, ara ja som molt més flexibles, més socials, més... Bueno, ja no és allò del silenci absolut, ni molt menys, eh? No, ha canviat.
Clar, la típica bibliotecària allà amb el dit a la boca, no?, demanant silenci. Ja no és així, eh? No ens ho hem d'imaginar així. Abans has esmentat el tema de la seu, d'aquest canvi, de l'emplaçament actual, no?, de la plaça del Sol. No sé, d'aquí 100 anys més, no?, el bicentenari, quan estiguem aquí fent aquesta entrevista pel bicentenari, Rocío, que li farem de nou l'entrevista pel bicentenari.
No sé si nosaltres,
Sí, jo ja ho dic. Ara allà a l'aparador hi tenim fotos de bibliotecàries, o tenim també un audiovisual que hem fet també imatges de bibliotecàries que hi ha hagut al llarg de la història de la biblioteca. Dic, ara ja em tindran allà d'aquí 100 anys a mi amb una foto.
Ja t'imagines, no? L'aparador. Sí. Clar, ara esteu en aquest emplaçament, en aquesta plaça del Sol, es va viure un canvi. No sé si d'aquí 200 anys doncs l'emplaçament serà un altre, perquè evidentment ara comentaves, no?, que feu multitud d'activitats, s'ha quedat potser petit.
Bé, petits, canvien les biblioteques, no?, i els usos, perquè és el que dèiem ara, el que em deia el teu company. Per exemple, ara el diu la meva dona, llegeix molt en digital. Clar, potser la gent venen a la biblioteca per altres coses, per activitats, potser els llibres se'ls llegeixen, els hàbits canvien, no?, els hàbits culturals, i potser ho fan més en digital. Clar, per exemple, el Servei de Biblioteques doncs, té una plataforma, tenim una plataforma de recursos digitals, amb llibres, diaris, revistes, tot, i tu ho pots tenir allà i fer-ho des de casa, i llegir des de casa, no? Les biblioteques sí que són cada vegada més socials, i el que dèiem, si fan activitats, exposicions, veiem biblioteques que s'inauguren i hi ha, per exemple, un raconet que sembla que estiguis a casa, no? Em posen sofàs i sembla que estiguis a casa, no? O és més social, no sé, també rebem... La societat canvia, t'adeques també a la població que tens al teu voltant i també en funció d'això també busques sinergies amb altres entitats de la ciutat. Vull dir, és diferent ara, no? I dius d'aquí 100 anys, evidentment, l'edifici serà més vell, no? Però vés a saber, potser hi haurà alguna planta que traurem els llibres i posarem pantalles o per escoltar música o, no sé, diferent, no? O tindrem allà... com fan laboratoris, no?, que diuen ara per impressores 3D, que hi ha biblioteques que ja ho tenen, vés a saber d'aquí 100 anys què farem, no?
Jo també...
Però vaja, les biblioteques hi han de ser, perquè a veure, la lectura ja sabeu que és una eina de transformació, no?, de creixement personal, de tot, i hi han de ser-hi.
De fet, ara ho comentaves, no, Nati, la biblioteca és un punt de trobada també de dinamització cultural important. Segur que teniu moltes anècdotes amb totes les activitats que feu al llarg de l'any, tota la gent que passa per la biblioteca. Hi ha alguna especial que puguis compartir amb nosaltres?
Mira, és allò que dèiem, no ens les apuntem moltes vegades i després, quan has d'explicar anècdotes, no te'n ve cap al cap, no? Però vaja, hi ha molta gent... Només de veure, per exemple, la gent que t'expliquen... les seves sensacions d'haver vingut a la biblioteca, d'haver trobat alguna informació, o, per exemple, no sé, ara feia poc li deia a la Mercè, mira, anècdotes que dius, simplement obrim una activitat fa uns anys relacionades amb el món del vi i la fem a la terrassa. I curiós, molta gent, ostres, teniu terrassa a la biblioteca? Feu aquesta activitat a la terrassa? Dic, sí, no? O, per exemple, que fem un club d'òpera. Dic, ostres, a les biblioteques també feu coses relacionades amb la música, amb l'òpera? Sí, sí, perquè també estem oberts doncs, a altres manifestacions artístiques, no? Després, no sé, que fem contes per nadons, ben bé, no? Per nadons de 6 mesos venen a la biblioteca, ja comencen la seva activitat, no? La seva relació amb la biblioteca. I anècdotes d'aquestes de taulell n'hi ha moltes, que et sabria dir, no sé, que s'equivoquen amb el títol d'un llibre i has d'endevinar quina novel·la és, per el que et diuen. D'això n'hi ha moltes, però ara no sé, un dia els recollirem i a vegades en publiquem algunes xarxes, perquè clar, les xarxes també és, el que dèiem, fa pocs anys, no?, que hi ha les xarxes i també a partir d'aquí doncs visibilitzem la feina que fem i el dia a dia, no? I també algunes anècdotes les publiquem a xarxes.
Jo com a curiositat, et volia preguntar, teniu un registre de quin és el llibre que més s'ha agafat en préstec a la biblioteca?
Mira, cada any publiquem els més llegits. Cada any publiquem els més llegits, any a any. I sí, però són els mateixos, és curiós, moltes vegades són els mateixos a tot Catalunya, no? Diguéssim, o a totes les biblioteques, o fins i tot, no? Són les mateixes novel·les típiques de novel·la negra, novel·la d'intriga, no? O novel·la romàntica, sempre hi ha els mateixos. Però llavors, en particularitat, a la nostra, doncs sempre hi ha un autor local, més local, que és dels més llegits. I això t'indica, no?, que cada biblioteca, doncs, al seu territori, doncs, és important, i el vincle que es fa també amb els autors del territori, no? Nosaltres tenim molt de vincle i la biblioteca sempre ha tingut vincle amb escriptors al llarg de la història, i molts també han deixat el seu llegat dipositat a la biblioteca, saps? Vull dir, no sé, el vincle amb els escriptors i les biblioteques sempre hi és, i ha sigut i serà, no? Esperem-ho.
De fet, ara parlàvem d'aquesta evolució al llarg dels 100 anys, de com ha canviat fins i tot la imatge que tenim les persones de les biblioteques, mira, de les treballadores.
Ara t'explicaré una anècdota.
Sí?
Fa poc va haver-hi un congrés de biblioteques, de bibliotecaris, a Barcelona, un congrés que fa molts anys que es fa, i ens van donar una bossa de roba amb una imatge d'una bibliotecària emprenyada, i deia, no, feu emprenyar la bibliotecària, no? Doncs has de pensar que era com la meitat de les bibliotecàries que hi havia allà deien, no m'agrada aquesta bossa, saps? Aquesta imatge, aquest prototip de la bibliotecària emprenyada, i altres els encantava, no?
Clar,
que és
clar.
Una anècdota així...
Dividit, no?
Sí, dividit. Però vull dir, ara també el personal que hi ha a les biblioteques és, no tots són bibliotecaris, la carrera que es feia abans, vull dir, hi ha molts perfils, i això va molt bé també, no? Perquè doncs, hi ha perfils de persones més de social, d'una carrera social, o persones que venen del món de l'art, del món de la història, no sé, és molta gent diversa, i això també és molt enriquidor, no? De cara a atendre l'usuari, no? I a fer xarxa i tot plegat, sí.
I tant. Doncs avui volíem posar la mirada del dia en els 100 anys de la Biblioteca de Figueres i també fer tot un repàs de com ha anat evolucionant aquest espai al llarg del temps i com encara ho continuarà fent. Nati, moltíssimes gràcies per entrar en directe a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
Mercè, companya, gràcies. Que vagi molt bé a les dues.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
A Ràdio Silenci torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
El nou FM torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
I ara toca fer una petita pausa per un cafè que avui farem amb el guanyador del Premi de Músic de l'Any de Terrassa el 2020. El músic i docent terrassenc Miqui Jiménez està molt relacionat amb la cultura popular de la ciutat i és amant de recuperar els instruments i la música tradicional, però també els jocs d'abans. Saludem el Miqui, molt bon dia.
Hola, què tal, com
feu? Què tal, com estàs?
Bon dia. Molt bé, molt bé.
També saludem...
Encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, de parlar amb tu, de fer aquest cafè plegats. També saludem el nostre company de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Sergi Estapé. Sergi, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, per començar fent aquesta història musical, explica'ns com et vas iniciar en el món de la música, Miqui.
Doncs fa molts anys. Mira, això ha sigut perquè jo vaig poder, de jovenet, entrar en un agrupament escolta, l'agrupament Escolta Mossenoms. Era un lloc que, a part de les activitats d'esbarjo i doncs, amb els companys i amb la gent de l'agrupament es cantava molt, i en allà vaig iniciar-me, doncs, a començar a tocar la guitarra, a cantar cançons, fèiem focs de camp, i a partir d'aquí doncs, vaig anar continuant fent aquesta feina.
A més, com comentàvem, també t'agrada recuperar les tradicions, no només musicalment, sinó en tots els sentits. També deia amb aquests jocs d'abans. Què et motiva això a recuperar aquest passat?
Mira, jo crec que per continuar endavant, una cultura, una societat, un grup de gent, ha de conèixer d'on ve. I jo penso que no hem d'oblidar tota aquesta part de llegat cultural que ens ha arribat doncs, a través dels nostres avis, dels nostres pares, de la nostra societat, i a més amb elements de cultura com poden ser el joc tradicional, que jo continuo pensant que és molt vigent. La pega és que no tenim espais on, o els nens no disposen d'aquests espais on poder-lo realitzar, i després doncs, la música tradicional també l'hem de conèixer, i a partir d'aquí ja hi ha grups de jovent que la va transformant, que va adaptant, que va agafant altres ritmes, però sempre crec que hi ha d'haver aquesta base de coneixement d'on venim, no? De què hem estat fent, i a partir d'aquí poder anar improvisant, anar creant coses noves, però també donant un sentit a aquestes coses noves que estem fent. I jo estic en el pas aquest de recuperació o de no oblit d'allò que ens han anat transmetent, no? Uh-huh. I, bueno, i penso, i el jovent doncs, ja se'n cuidarà, o el jovent o no tan jovent, qui vulgui, de fer noves propostes.
Clar. A més, també estàs molt identificat amb la música dels més petits. No sé si t'agrada més aquest públic, l'infantil, o no?
Bé, la veritat és que, esclar, jo m'he dedicat al món educatiu, ja des d'això que et deia, des de l'escoltisme, fins després estant a l'escola. I sí, realment em vaig fer l'especialitat d'educació infantil. En aquell moment existia aquesta especialitat, perquè penso que és una edat, aquesta edat dels 0-6 anys, on realment podem aportar molt a tots els infants. I bé, doncs una part d'aquesta aportació que podem fer als adults és aquest acolliment a través de les cançons, dels jocs dansats, de la proximitat, de donar-los aquesta seguretat de que se sàpiguen estimats, se sentin estimats i tinguin ganes d'anar entenent aquest món on han arribat i van comprenent, no? I des de que, bueno, que soc docent, doncs, que he estat amb aquesta edat de nens, els espectacles que he anat fent infantils també es dediquen, i cada vegada més, a aquest públic menut, i és un públic, la veritat, molt agraït i amb el que m'hi trobo genial, genialment bé.
Precisament, en aquest sentit, ara parlaves, no?, d'aquests espectacles que fas pels més petits, és que una altra de les activitats que acostumes a fer és precisament la d'explicar contes, no?, de transmetre aquestes històries als més petits.
Bé, és que, clar, una cosa va lligada amb l'altra, no? Uh-huh. Quan expliques alguna cançó o vols fer participar, ja estàs fent una petita narració sobre aquell tema que vols introduir, no? I estant amb els menuts, doncs, esclar, el recurs d'un conte, el recurs d'una cançó per sentir-nos propers i per poder-nos explicar coses, doncs és ideal. I sí, una cosa porta a l'altra, i són aquests recursos que realment ara també últimament m'hi he dedicat més a la història d'explicar i narrar contes, i m'hi trobo molt bé. Normalment allà on vas la gent ve també a escoltar, ve amb una altra disposició. De vegades quan vas a fer un espectacle en una plaça et pots trobar que potser la meitat de la plaça no sap ben bé què passarà allà, no? En canvi, quan vas a algun lloc, algun espai on la gent sap que van a explicar contes, va amb una altra disposició. I és un públic doncs, també que normalment hi ha molt bona interacció i t'ho passes bé. Jo el que vull és poder-m'ho passar bé fent la feina aquesta que estic fent, que realment m'ho passo bé, i després que evidentment que les persones que estem allà escoltant, cantant o ballant, doncs també gaudim d'aquella estona de trobada, no?
Miqui, ja has parlat de que fas de professor de música, o concretament ho fas a l'Escola Tecnos de Terrassa. És una faceta que, això de la docència, que sempre ho tenies clar, o és una cosa que et va venir després?
Bé, això que deia abans, que jo vaig entrar a formar part de l'escoltisme aquí a Terrassa. En aquell moment era un moviment que era molt, molt viu. Allà era un moviment d'educació en el lleure. I jo hi vaig entrar de nen, ho vaig viure molt, i després em vaig dedicar a ser monitor, cap d'agrupament, etc. I paral·lelament a això, a veure, jo vaig als 14 anys vaig entrar a treballar en una empresa de la que estic molt content d'haver-hi estat, però que veia que això, que el meu món era un altre, i llavors bé, vaig anar a la universitat, vaig estudiar majors de 25 anys, vaig fer la carrera de magisteri perquè el món educatiu doncs, era el que em tibava més, i on em permetia també doncs, poder fer aquestes activitats musicals, de narració, etc. I quan vaig acabar la carrera, doncs, mira, vaig tenir la sort de que l'Escola Tecnos em van voler justament a la meva especialitat, Educació Infantil, i l'any que ve em jubilaré en allà, vol dir que fa uns quants anys que també que rondo per l'escola.
Recuperar una mica el que et deia la Rocío abans de, a l'hora de la música pels més petits, també t'agrada més alumnes més petits que no pas els més grans, els que ja freguen l'adolescència o així?
Mira, jo justament a l'escola ens coneixem molt tots amb l'alumnat i també doncs, amb els altres mestres de música, sobretot amb la mestra de primària, amb qui tenim molt bona relació i per tant ens permet fer activitats en les que jo puc sortir d'educació infantil i interactuar amb els més grans i m'ho passo bé igualment. Vull dir que són nanos que si tu saps el que els hi vols donar i saps arribar-hi, estan a totes, a passar-ho bé, a entendre'ns, a cantar, etc. Vol dir que, però sí, jo prefereixo, m'agrada molt el públic infantil. Tenen aquella innocència que, bueno, que els més adults de vegades ja et miren, volen dir, per aquí no me la coles, saps allò? I en canvi els menuts, doncs, bueno, jugues més amb ells, no vol dir que els hi prenguis el pèl, ni molt menys, però que veus que estan encara en un món que estan entenent i coneixent i, per tant, doncs, estan molt oberts a qualsevol xerrada, qualsevol conte, qualsevol història que els expliquis, te la viuen amb una altra passió, no? Amb un altre interès. Però, vaja, ja et dic que el públic adult també i els nanos més grans són molt agraïts i també m'ho passo molt bé amb ells, sí.
I ara amb tanta digitalització, l'interès per la música continua sent el mateix? O, dic en plan de col·legi, eh? O ja els interessen altres coses?
No, a veure, a l'escola has d'adaptar-te a aquestes noves tecnologies que hi ha, les utilitzes també, però, a veure, en el meu cas, amb els menuts, fem molta relació personal, diguem així, estem a classe, jo utilitzo mitjans des d'audiovisuals fins a tenir la televisió clàssica quan necessites passar algun vídeo, etc., doncs ho pots fer. Les noves tecnologies ens han permès gravar algun disc també a l'escola, cantant els nens. Vol dir que jo crec que ens hem d'anar aprofitant de tot això que surt i, bueno, i torno a dir que per mi és molt vàlid aquesta tradició de narrar, d'estar asseguts, escoltant, deixant les maquinetes i deixant-ho tot, jugar també sense les noves tecnologies, senzillament jugar amb els amics, sense piles ni sense endollar res. I, home, jo penso que les dues coses són prou vàlides, si les sabem, doncs, utilitzar, no? I no podem rebutjar aquests nous mitjans que ens permeten, les tecnologies ens permeten fer, doncs, gravacions en vídeo, bueno, ja ho veieu vosaltres que té molta potència, no? Tot l'Instagram, el TikTok i tot això, que, en fi, afavoreix molt que la gent et pugui conèixer, que la gent pugui veure el que estàs fent, però realment el que estàs fent és el que tu estàs fent, no? O sigui que tu no, aprofitar les noves tecnologies sense saber què dius, doncs tampoc és útil, vol dir que has de saber el que vols oferir, no? Crec jo.
I no sé si amb tanta oferta saben jugar els nens avui en dia? Això es parla molt, no?, de saber jugar. Saben jugar pel seu compte una mica? O...
Bé, jo penso que hem de poder afavorir que trobin espais de joc i de relació. Dissortadament, les ciutats s'han transformat molt, aquests espais han anat desapareixent i el sortir al carrer o sortir a les places és més difícil. Sovint veiem que també els pares potser som una mica massa protectors i estem pendents tota l'estona del no caiguis, vigila i cuidado i no vagis per aquí, no saltis tant, aquestes coses. I jo crec que els nanos han de provar ells que no són pas rucs i que saben una mica els límits també. També els límits els hem de posar nosaltres, evidentment. I jo sóc defensor de trobar aquests espais on els adults no intervinguem tant proposant el que han de fer. O sigui, jo crec que els nens saben jugar i saben avorrir-se, que també és molt bo, no? Perquè de l'avorriment sorgeixen noves coses, no? Però els hem de permetre que tinguin aquests llocs on ells puguin fer el joc que ells volen. Perquè, clar, ara es troben que ja juguem a l'escola, ja juguem als patis, però normalment sempre estem allà els adults ballant, dirigint, proposant, i de vegades el que crec que és necessari perquè el joc sigui joc és que em trobi jo amb els meus amics, que sóc un nen, que estic aprenent moltes coses, i a socialitzar-me, a fer companys, i tingui dispòsit d'aquests espais on pugui anar a jugar lliurement, sense que tingui adults que m'estan dirigint tota l'estona.
I tant, perquè de fet, segur que sí. Per molts de nosaltres, un dels millors moments que recordem de la nostra infància era quan els nostres pares ens portaven al parc amb una pilota o sense, i ens posàvem allà tota la tarda a jugar. Miqui, ens quedem sense temps, però t'agraïm moltíssim que hagis entrat en directe a fer un cafè amb nosaltres aquest matí a l'Obert per Vacances per explicar-nos tot el que fas i també per parlar de la importància, no, de trobar aquests espais pels infants i pels joves perquè juguin com ho fèiem abans i també puguem aprofitar les avantatges de les noves tecnologies, però sempre amb aquest equilibri. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. M'he pres un cafè sol amb molt bona companyia. Gràcies.
Gràcies. Company Sergi Estapé, moltíssimes gràcies a tu també.
Fins una altra, Rocío.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A Ràdio Tordera torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
Quan passen 5 minuts de 2:15 del matí ens volem desplaçar fins a Torredembarra. Concretament ho fem fins a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, a la franja litoral que hi ha entre aquest municipi i el de Creixell, i que és un dels indrets de més valor paisatgístic i natural de la Costa Daurada. Allà, durant aquesta primera quinzena de juliol, 24 joves de tot Catalunya estan participant en un dels camps de treball que oferta la Direcció General de Joventut aquest estiu, i de fet es tracta d'un dels que va ser més demandat durant el període de preinscripcions. Per conèixer alguns detalls sobre aquest camp de treball, saludem el Víctor Álvarez, coordinador del GT Ecologistes en Acció. Víctor, molt bon dia.
Bon dia.
També a la nostra companya dona la Torre, Alba Moliner. Alba, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Rocío. Doncs estem amb el Víctor perquè des d'Ecologistes en Acció s'encarreguen de la direcció d'aquest camp juntament amb el suport de l'Ajuntament de Torredembarra. Durant aquestes dues setmanes, que van del 13 al 17 de juliol, els joves que tenen entre 14 i 17 anys realitzen tasques de millora a l'espai natural dels Muntanyans. Des d'aquesta organització se'ls ofereix l'allotjament, els àpats i la realització de diverses activitats. I sí, de fet, resulta que aquest camp de treball de Torredembarra i el d'Altafulla, que tenim ben a prop d'aquí, són dos dels 5 més demandants de tot Catalunya. Víctor, com valoreu des del GET Ecologistes en Acció l'alta demanda que té aquest camp de treball entre els joves i per què creieu que és tan atractiu?
Bueno, nosaltres valorem molt positivament que hi hagi aquesta sol·licitud tan demandada, no?, per aquest camp de treball, i creiem que el fet que succeeixi això va donar, doncs, perquè ens trobem en un espai costaner de platja, amb el litoral, en un sistema dunar, que a vegades no relacionem els espais naturals a prop de la platja, no?, i a part de les feines tècniques que es desenvolupen i el coneixement de la zona, doncs jo crec que incentiva els joves a que hi participin.
I quin tipus d'activitats fan els joves durant aquests dies aquí a Torredembarra?
Sí, les activitats es basen en el manteniment de l'espai protegit dels Muntanyans i el seu coneixement, la seva coneixença. Serien activitats per afavorir la cria del corriol camanegre, activitats de manteniment de l'espai dunar mitjançant el moviment de la senyalització, a l'extracció de deixalles mitjançant activitats de Let's Clean Up, i fins i tot també hi ha una activitat de snorkel, per exemple, per conèixer el fons marí, quina és la fauna i la flora, així com activitats d'encastatge als usuaris de la platja.
Ens hem fixat que entre els residus que trobeu més hi ha borilles i també microplàstics. Com afecten aquests materials a la contaminació d'aquest espai i per què són tan perillosos?
Clar, aquí ens trobem davant d'un tipus de deixalles molt petites que costen molt de recollir. En el cas de les borilles són uns residus que alliberen al medi natural més de 70 contaminants tòxics per la natura i per als éssers humans. I en el cas dels microplàstics són petits residus, també molt difícils de recollir, i sobretot ens trobem en el cas dels pèlets, no? Que seria aquesta matèria prima de la indústria química de Tarragona i la problemàtica que està generant a tota la costa del litoral, com bé també ha sortit en estudis de la universitat.
Víctor, pels que no coneixem aquest entorn natural, a quines particularitats té els muntanyans?
Les particularitats de muntanyans principalment és que és això, ens trobem en un espai que és un sistema dunar que al llarg del litoral català antigament era tota una línia que bordejava la costa de sistemes dunars, però a través de la construcció i l'espai i l'organització d'aquesta primera línia de mar per les persones per fer el gaudi d'aquests medis ha danyat i ha acabat amb aquests espais naturals de sistemes dunars. No? En el cas de muntanyans ens trobem davant d'un sistema que aproximadament té vora uns 2 quilòmetres de grandària i és un bon hotel que diguéssim per descans d'aquestes aus que després van direcció de migració cap al sud o cap al nord, com per exemple podria ser cap al Delta de l'Ebre. Són espais que, com bé dic, en el litoral català en queden ben pocs i és molt important preservar-los. Doncs és la connectivitat ecològica de la fauna i la flora al sistema costaner.
Precisament ens avançaves aquests projectes, no?, per ajudar a fomentar la presència del corriol camanegre, un ocell en perill d'extinció. Com valores la situació actual d'aquesta espècie?
Sí, a veure, en el cas del corriol camanegre també estem generant un conjunt d'activitats per millorar, que diguéssim, l'entorn de muntanyans, no?, i afavorir que aquest porti a cap una nidificació en aquest espai natural protegit, perquè ara actualment ens trobem que també anida a les costes de Torredembarra, però en altres espais, i l'Ajuntament i les entitats ecologistes el que busquen és impulsar que aquesta espècie, el corriol camanegre, pugui nidificar a l'espai de muntanyans perquè estigui millor, estigui més, que diguéssim, més recollida dintre el seu espai natural i que no pateixi tant l'acció humana.
I tornant a parlar més concretament sobre aquest camp, com és el dia a dia dels participants aquí? Imaginem que també tenen molt de temps pel lleure.
Sí, pels matins fan feines tècniques i per les tardes fan activitats de lleure. Això ho gestiona un magnífic equip de lleure educatiu i que gràcies a ells és principalment que aquest camp de treball també és un dels més sol·licitats per als joves, no? Perquè fan un recull molt, molt divers d'activitats, tant sigui a Torredembarra, visitant Tarragona, fent senderisme amb el camí de ronda. I tot això doncs, són valors afegits al camp de treball que els participants ho valoren.
Clar, ho comentàvem a l'inici d'aquesta connexió, són 24 els joves de tot Catalunya que participen en aquest camp de treball. No sé si hi ha un perfil dels i les joves que venen a aquest camp de treball, si hi ha alguna zona de Catalunya que predomini, que hi hagi més joves que participen en els vostres camps de treball, o quin és una miqueta el perfil?
Sí, doncs en el cas dels nois i les noies que venen al camp de treball dels muntanyans ens trobem que són participants que provenen de la província de Barcelona, Lleida i Girona, i en el nostre cas que ens trobem a la província de Tarragona, aquest any no tenim cap participant, no? Però altres anys sí que n'hem tingut. I principalment són joves entre 14 i 17 anys, i en el nostre cas ens trobem que hi ha una participació doble del nombre de noies a de nois. Ens trobem amb 8 nois, mentre que de noies n'hi ha 16, no? Això també és encoratjador, doncs, des del punt de vista de l'activisme i de la política social estem veient que un dels grans pilars és l'ecofeminisme, no? I això és una realitat que en aquest camp de treball doncs nosaltres ho estem contemplant.
I ara, si et sembla, Rocío, també volem conèixer l'experiència d'alguns dels participants d'aquest camp. Tenim aquí amb nosaltres el Pol Llibaria i la Marta Millán, que són dos dels joves que estan aquí aquests dies a Torredembarra. Bon dia, i d'on veniu i per què vau decidir apuntar-vos a aquest camp de treball?
Doncs jo sóc la Marta Millán, sóc d'Igualada, i vaig decidir venir a aquest camp de treball perquè ja em vaig fer des de muntanya i volia veure com era el de platja, per les dates i també per les activitats que ens ofereixen aquí, que són conèixer la fauna i la flora que hi ha per la costa, com recuperar una mica el medi ambient i conèixer més sobre l'ecologisme també.
Jo sóc el Pol Llibaria, sóc de Barcelona i a mi em van recomanar fer aquesta activitat i al veure totes les activitats que hi havia i com ajudar el medi ambient i tot, doncs vaig decidir apuntar-me amb els meus amics.
I durant aquests dies, quina ha sigut l'activitat que més us hagi agradat fer?
A mi la que més m'ha agradat ha sigut snorkel, perquè també hem fet clean up marí i hem pogut conèixer la flora i la fauna marina.
A mi la que més m'ha agradat ha sigut la d'ampliar les dunes perquè els corrils camaneres tinguin més espai per poder reproduir-se i també pues, arrencar plantes invasores, ja que molesten també a les plantes que hi ha a dins de les dunes.
I així per anar acabant, recomanaríeu aquest camp a altres persones? Per què sí, per què no?
Sí, totalment. Jo crec que és una experiència que és molt important viure-la, perquè així també te n'adones com ens està afectant l'acció humana. Nosaltres, perquè vas per la platja i trobes borilles, plàstics, de tot.
Jo també ho recomanaria, ja que també crees molt bon ambient amb les persones, estàs ajudant no sinó a tu, sinó també a totes les persones, a tota la platja, tothom estàs ajudant. I és molt, bueno, crees molt bon ambient.
Doncs molt interessant aquesta experiència que ens heu apropat avui al programa. De fet, ens han dit també que avui comença la Festa Major a Torredembarra, així que esperem que l'aprofiteu també. Hem parlat amb el Víctor Álvarez, el GT Ecologistes en Acció, i també amb el Pol i la Marta, participants en aquest camp de treball. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Alba Moliner, dona a la Torre, gràcies també.
Ràdio Sant Sadurní torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A la Cala Ràdio, a l'estiu torna Obert per Vacances.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Vivir así es morir de amor. Llego a mi vida como una ola de fuerza desmedida.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
I amb aquests temazos estrenem secció avui a l'Obert per Vacances. Cada dijous els companys de Cugat Media ens ensenyaran el casset de la guantera. Sabeu quan escoltàvem música amb cassets o CDs si en teníem un guardat al fons de la guantera del cotxe perquè ens feia vergonya que la gent sabés que escoltàvem aquell grup? Doncs la secció dels companys de Cugat Media va precisament d'això, de saber els secrets de personatges coneguts. Cada setmana els companys de Cugat Media ens ensenyaran alguns secrets dels convidats que hi aniran passant. Avui ens visita en Lluís Jutglà. Segurament, si us el presento així, no sabreu qui és, però si us dic que estem parlant del Peyu, potser us n'aneu fent una idea. És un humorista reconegut arreu del territori, conegut pels seus monòlegs i les seves aparicions a la ràdio, amb el Búnquer de Catalunya Ràdio o els Bricoheroes. I abans, amb la PM de TV3 o el Fricandó Matiner, de RAC 105. Crec que ja està per aquí amb nosaltres el Peyu, oi? Si no m'equivoco, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Un plaer saludar-te i també tenim bon el nostre company de Cugat Media, l'Aitor García. Molt bon dia, Aitor.
Molt bon dia, Rocío.
Doncs Déu-n'hi-do, sí, aquesta entradeta, aquesta sintonia de secció, ja comencem a tope, només escoltant aquesta música, Recuerdo Desbloqueado.
T'ha agradat, eh?
Encantat.
Són les cançons aquestes típiques de l'estiu que tots ens en recordem haver escoltat durant anys i anys i anys i que sempre quedaran a la memòria amb nosaltres. Doncs sí, estem avui aquí amb en Peyu, a qui de ben segur els nostres oients coneixeran una miqueta més, amb quatre preguntetes que van de menys a més intensitat. Anem amb la primera, Peyu. Quin disc escoltes quan vas sol en cotxe? Un que no li diguis a ningú que escoltes.
Ara últimament estic escoltant una cantant italiana perquè estic estudiant italià, que es diu Nip, i hi ha una cançó que es diu Per favore, que em té com molt atrapat. Ti chiedono di amarmi, per favore, restano in silenzio, fermo ad aspettare. Bueno, una bestiesa.
Mare meva, no diria ningú diria que escoltes aquest tipus de música, Peyu, perquè què et sol agradar a tu de música?
M'agrada una mica tot, però escolto molt la Quimi Portet, l'Albert Pla, aquest rotllo, o Cas Grasses i tot això, evidentment, també. I després també amb la nena petita, que la portes al darrere del cotxe, després passen disbarats com escoltar alguna cançó de Chayanne, de «Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida», aquesta merda.
I no tens al cap les cançons aquestes de nens petits que se't ficaven al cap, perquè jo tinc un germà petit i sí. Em vaig haver de menjar els lunis i tot això, però infinitament.
A casa hem tingut la sort que l'hem acostumat des de ben petita a escoltar la música que ens agrada a nosaltres, perquè el nen petit no neix sabent que existeix la música infantil. Clar. Llavors, si no li deixes provar, ell no sap que existeix. Si d'entrada li poses Oques Grasses o Obeses, Quimi Portet, els hi encanta i els hi xifla. Llavors, no hem patit aquest problema.
Bueno, està bé que de petits ja comencin a escoltar bona música, eh? Que no tot sigui reggaeton i cosetes d'aquestes ja des de petitets, sinó que també vagin introduint-se en la bona música.
No li cardeu reggaeton de petit, pobre.
No. Ara està de moda, eh?
No li cardeu reggaeton mai, ja està.
Ben fet, ben fet. Escolta, la segona pregunta, va, que ara anem fortets, va. Quina pel·lícula has vist 1000 cops? O sigui, una pel·lícula d'aquestes que dius que, tot i que és dolenta, dolenta, t'agrada veure sempre una vegada i una altra quan passen per televisió?
Dolenta no crec que sigui dolenta, el que passa que la gent, com que és excessivament comercial, la criticarà. Però jo, quan posen Titanic,
m'he de quedar
a veure. I sé com acaba, de fet ho sabíem abans com és la pel·lícula, però és una pel·lícula que no sé per què m'atrapa bastant fort.
Què té Titanic que t'agrada tant? Així? Perquè és una pel·lícula que hem vist tots, o alguna vegada a la nostra vida l'hem vista. Quin
jo
és el
crec que
preferit a la pel·li?
La banda sonora és important i després, bueno, aquest món de rics estúpid que acaben flotant a l'aigua sempre fa gràcia.
El teu... Oh, ostres, Déu-n'hi-do també. El teu moment preferit de la pel·lícula quin és? No em diguis que és quan s'ofeguen amb la taula allà... Ara he fet spoiler, potser algun oient no ha vist la pel·lícula.
No, hi ha un tros que em fa molta gràcia, que és en el doblatge en castellà, quan la senyora gran, la Rose de gran, tira el penjoll a l'aigua, fa un gesto molt estrany, que deixa el penjoll i quan el deixa caure fa un... Ah! I això em fa molt riure.
Però et refereixes a l'actriu de doblatge que posa la veu o et refereixes al moment de la pel·lícula?
Entenc que en la versió original no fa exactament aquest soroll, però en la versió en castellà el gesto no correspon exactament a la veu que li han posat.
Aitor,
pobra Marta Martorell, que si t'està sentint ara mateix, el que deu estar pensant aquí ara de nosaltres.
A mi m'agrada, aquell gesto em fa riure, vull dir que me'n miro, està bé.
Després del drama està bé riure una mica, perquè tot lo d'abans, clar.
Sí, no, home, la pel·lícula té puntazos i té moments així molt, molt bonics i molt, molt, molt sentits, eh? Pensava que m'anaves a dir que t'agradava més el moment en què en Jack abraçava la Rose o alguna cosa així. Dic,
no, aquella mà que queda marcada allà al cotxe per interpretar que han estat follant com dos animals dins del cotxe, aquella mà en el vapor del llibre.
Escolta, Peyu, següent pregunteta, va, que anem tirant de preguntetes. Quan eres una miqueta més jove, que encara ho ets, eh? Tots sabem aquí que ets una persona encara molt jove. Alguna vegada els teus pares... El què?
35 anys. Faré 36 ara a l'agost.
Ets un jovenet, home. Això de 35 anys és jove encara, home. Ara fins als 40 i pico ets jove. T'anava a preguntar, alguna vegada els teus pares et van enxampar fent alguna cosa inconfessable?
Ara que no ens escolta ningú.
Fent alguna cosa inconfessable. És que m'agradaria dir-te que sí i explicar-te'n alguna de molt loca, però és que jo era molt bon nen, tio. No... Vaig passar una adolescència molt estranya. L'únic que feia ja de petit era treballar, inventar coses. Amb 14 anys vam fer el primer programa de ràdio, l'estiu amb 16, el primer espectacle de teatre. No he fet mai res fora de l'habitual. Oh, i el que hagi fet fora de l'habitual crec que no m'han pillat mai fent.
Que has estat bon nen, bueno, d'aquí tindríem històries també per explicar, no? Segurament, Peyu?
Sí, no, però és veritat, la gent té una imatge de... La gent té una imatge dels humoristes i del món de l'artisteo que
de
sempre
forquista.
És com que tendeix tota la droga, l'alcohol, la festa, i jo sóc l'oposat a tot això. No em drogo, no bec alcohol, no m'agrada sortir de festa, no anava a les discoteques ni a l'època que em pertocava. És un món que no m'ha atret mai, zero. El meu divertimento és més de senyor jubilat. A mi m'agrada seure i mirar com fan obres.
D'aquí l'olé tu de l'APM, no? Alguna coseta així se't devia acudir per fer aquesta secció.
Per exemple. Sí, senyor, exacte.
És més de concerts, suposem, oi, Peyu? Més de concerts, una coseta més, més
tranquil·leta. Tampoc. No? És més d'això que et dic, de fer coses de senyor gran, de tenir un hort, cuidar-lo, mirar com fan obres. Concerts m'atabalen molt. M'atabalen molt també perquè jo no bec, i quan vas a llocs massificats on hi ha molta gent que va borratxa i a més ets més o menys mediàtic i et reconeixen i et parlen a l'orella i t'escupen a la cara, no és agradable, si tu no vas borratxo.
Doncs ho deixem aquí, ens podríem quedar tot el matí, Aitor, amb el Peyu, la veritat, parlant
d'anècdotes. La veritat és que sí, eh? Jo estaria encantat de tenir més minuts per poder parlar amb ell, la veritat.
T'agraïm moltíssim, Peyu, que hagis estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
Que tingueu un molt bon estiu. Mireu de no morir de calor.
Ho intentarem. Aitor, moltíssimes gràcies, company. Ens escoltem.
Adéu, fins una altra, Rocío.
Que misterio habrá, puede ser mi gran no.
La cançó de l'estiu.
Hola, sóc la Cris i estic aquí a la platja prenent unes tapetes i unes cerveses, i això m'ha fet recordar que unes de les cançons que m'agraden molt són les que fan cada any d'anuncis d'Estrella Damm, per exemple, Summer Mercat, i em recorden moltíssim a l'estiu i al bon rotllo i a tota aquesta cosa. Vinga, adéu.
Held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Off and my love went with it. The cheetah went away, my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. I wore a t-shirt and my worn-out tag, the band and as a summer cab. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 tonight,
tonight. Quina és la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buitoni i forno di pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bonpreu i Esclat.